Radio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre dic, amb l'equip tècnic habitual, el Toni Olivella, que avui ha recuperat les regnes de tot això, de tota aquesta maranya de fils i micros i tot plegat, el Marc Pujol, que bueno, li dona un cop de mà, i benvingut sigui aquest cop de mà, i la Goretti Martínez, que quan jo acabo de fer-vos aquestes explicacions més o menys atabalada sobre cinc fets històrics, més o menys importants, doncs agafa les meves explicacions i ho penja en forma d'àudio a la pàgina de Ràdio Vilafranca, de Ràdio Televisió de Vilafranca, on vosaltres podeu consultar-ho tantes vegades com vulgueu, podeu fer les crítiques que us vinguin de gust i, en qualsevol cas, doncs, podeu aprofitar aquest servei. Aquesta setmana, com que arribem al desembre, el divendres serà 1 de desembre, doncs hem buscat una cançó per començar. Ja sabeu que la música aquí també té importància, que ha d'efemèrides es lliga amb una cançó, i n'hi ha una de genèrica que comença. I com que la gent de la Ludwig Band van fer una cançó que es deia Desembre, doncs hem dit, mira, comencem amb la Ludwig Band i el seu Desembre.
Baixava pel carrer dels tarongers sense saber on anar, sense saber què fer. I vaig quedar-me una estoneta a esperar, a veure si arriba ja, a veure si ve el bon temps. Igualet que fèiem abans, quan anàvem junts de les mans, i tu volies que digués per sempre, i jo volia que arribés desembre, i per Nadal cada ovellet al seu. Últimament em sento un intrus allà on vagi i m'he tornat tan gamarús que no em reconec. Des de la torre dalt del turó cada dia rastrejo l'horitzó, però ni un sol cop va ser el que prometia. Mai no va donar-me el que esperava, sempre ha fet mal i mai no costa el que va.
B 27 de novembre de l'any 1380, el dia que neix a Medina del Campo Ferran I, que serà el rei de la corona d'Aragó, tot i néixer a Castella. Perquè Ferran I és de la dinastia dels Trastàmara, és fill de Joan I de Castella, té un germà més gran, que és Enric III, i, bueno, no hi hauria més qüestió. Però hem de recordar que en aquell temps totes les famílies i tots els regnes i totes les corones estaven més o menys emparentades. Ho dic per tot el que veureu ara quan us ho expliqui. El Ferran de Trastàmara, que també ha dit el just o l'honest, es casarà als 14 anys amb l'Eleonor d'Alburquerque a Madrid. Tindrà 7 fills, el primer dels quals serà Alfons, que acabarà sent el seu successor com Alfons IV el Magnànim. Però ell, com ja hem dit, no és el primer fill. Té un germà més gran, que es diu Enric, i per tant és el que en principi està destinat a ser el rei de Castella. Ell és el segon i, bueno, esperar, en tot cas esperar, no? Quan el germà gran, quan es mor el rei, el Joan I, el germà gran agafa la regència, però és petit i, per tant, entre l'afegeix el seu... El Ferran d'Antequera, doncs, també ho fa, li delega, perquè el germà aquest estava malalt molt sovint, però també ha de compartir el tron, o ha de compartir l'administració de Castella amb la seva mare, Caterina de Lancaster. I tots dos no fan gaire... No van gaire l'hora, diguem-ho així, no? I, per tant, comencen a aparèixer desavinences, i, de fet, Castella, llavors, comença a ser manada, en primer lloc, per la mare de l'ex... o per la dona de l'ex rei i la mare del futur rei, i també pel seu germanastre, el Ferran I aquest. Els dos, pare, el noi i la mare del futur rei, diguem-ne, es posen d'acord al final repartint-se el territori, no ens fem mal, entre manguera, entre bomberos no ens trepitjarem la manguera, com se sol dir, i es reparteixen el territori. El Ferran administrarà la part meridional, la part sud del regne de Castella, tot el que és Toledo, Extremadura, Múrcia i a la mica d'Andalusia, que ja hi hem ficat la cama, i la Caterina de Lancaster administrar l'altre. El Ferran I declararà la guerra al regne de Granada, tot apoderant-se de Zahara, que era un punt important de comunicacions, però, com que el rei de Granada demana una treva, les corts castellanes l'obliguen a acceptar la treva i, per tant, a parar la guerra. Ell no hagués volgut parar-la, però, bueno, i, de fet, quan s'acaba la treva, ell reprendrà l'atac cap al sud, amb el setge a la ciutat d'Antequera, que aquest sí és un nucli vital per a les comunicacions. Aconseguirà que rendeixi el 16 de setembre de 1410 i per això passaran a anomenar-lo, més que Ferran I o tal, va anomenar-lo Ferran d'Antequera. Però les coses són les coses i per això al començament us deia que totes les famílies estaven entrelligades. Al 1410, a la corona d'Aragó, que no és la corona de Castella, la corona d'Aragó, mora el seu oncle rei, Martí l'Humà, i no té cap mena de descendència. Per tant, s'obre un torn, diguem-ne, de peticions per qui vol ser rei, no? El Ferran, naturalment, es presenta a la successió i tot plegat acaba amb dues candidatures, la candidatura del propi Ferran i la candidatura del comte Jaume d'Urgell, que és, diguem-ne, la candidatura que podríem dir surt del mateix d'Aragó, perquè l'altre és Castella. No oblidem que el Ferran I és el hereu o és de la família que en aquell moment governa a Castella. Però com que és el que té més poder militar, més poder econòmic, més habilitat política i a sobre té el suport del papa Benet XIII d'Avinyó i sobretot del confessor del Sant Vicenç Ferrer, això li donarà el triomf. El 1412 es reunirà aleshores. Com es farà per fer això? No? Es reuneix el que se'n diu la Concòrdia del Canyís amb tres representants d'Aragó, tres representants de València, tres representants de Catalunya i fan el que es coneixerà històricament com el Compromís de Casp el dia 28 de juny de 1412, que declaren que el Ferran I serà el rei d'Aragó. El Jaume Jaume d'Urgell no hi està gaire d'acord i el 1413, es diu un any després, es revolta, agafat amb tropes mercenàries angleses i gascones, perquè no és que tingui masses tropes, perquè el Ferran I ja ha vingut a Catalunya, ja s'ha fet amb les Corts Catalanes li donen suport i creen un exèrcit, i el Ferran atacarà Balaguer, que és on el Jaume aquest d'Urgell s'ha fet fort, fins que el 31 d'octubre de 1413 el Jaume es rendirà i el rei el condemnarà a presó, a presó perpètua, a la Castell d'Ureña, a Castella, se l'emportarà a Castella, i després, quan vingui com a rei d'Aragó, se l'emportarà a Xàtiva per no deixar-lo sortir. Els catalans, que veuen que ha arribat un castellà, no ho veuen gaire clar, i llavors comencen a pressionar-lo, i el Ferran doncs ha de fer una mica la farina plana, dedicant-se més a Sardenya i a Sicília, i signant tractats amb el soldà d'Egipte i amb el rei de Fes, perquè, és clar, és el ve de Castella. De fet, però, donarà una mena de gir a la seva política quan el 1414 creï pel seu fill Alfons el títol, ara molt de moda, de príncep de Girona, que designarà a partir d'aquell moment els infants primogènits de la corona d'Aragó. Es produirà el cisma de l'Església Catòlica, en la qual doncs, el Ferran I estarà al costat del Benet XIII d'Avinyó, però quan aquest sigui desautoritzat pel Concili de Constança i no vulgui plegar, doncs el Ferran li girarà a l'esquena i es posarà a favor de l'Església Catòlica. Ferran I morirà el 2 d'abril de 1416 a Igualada per una culpa d'un còlic nefrític i serà enterrat al pavelló, al panteó, més ben dit, real del monestir de Poblet. El que és, diríem, el primer rei trastàmara que governa a Catalunya, o Aragó, més ben dit, perquè llavors estàvem amb Aragó. I tant que estem amb Aragó que hem buscat una cançó de l'inefable José Antonio Labordeta, que porta per títol Aragón i que d'alguna manera reivindica l'existència i la personalitat d'aquesta regió espanyola. Aragón, José Antonio Labordeta.
Polvo, niebla, viento y sol. Donde hay agua, una huerta. Al norte, los Pirineos. Esta tierra es Aragón. De los Pirineos al sur la sierra callada pasa el Ebro por el centro con su soledad a la espalda. Dicen que hay tierras al este donde se trabaja y paga. Y al oeste el Moncayo, como un dios que ya no ampara. Desde tiempos a esta parte, vamos camino de nada. Vamos a ver cómo el Ebro soledad se marcha. Con él van en compañía las gentes de estas vaguadas, estos valles de esta sierra, estas puertas arruinadas. Polvo, niebla, viento y sol. Y donde hay agua, una huerta. señor de los Pirineos. Esta tierra es Aragón.
28 de novembre del 1905, el dia que l'agitador i home cultural d'Irlanda, Arthur Griffith, declara creat el partit irlandès Sinn Féin. El Sinn Féin, un partit que ell havia començat a plantejar una mica abans, però que, de fet, es constitueix per una, de moment amb intencions monàrquiques, però a poc anirà evolucionant cap al republicanisme amb l'objectiu de reunificar tota la Irlanda que ha estat partida en dos estats. Però bueno, no avancem coses. De fet, quan el Sinn Féin surt d'una campanya política que fa l'Arthur Griffith a través de la seva revista United Irishmen, o sigui, els irlandesos units, a principis del segle XX. És una federació més o menys laxa de grups polítics diferents que coincideixen amb donar com a bona data d'inauguració el 28 de novembre de 1905, quan el Griffith, amb una proclama, declara il·legal la llei de la Unió de Gran Bretanya i Irlanda, perquè Irlanda ha estat conquerida anys enrere per Gran Bretanya, també declara il·legal la monarquia dual, és a dir, el fet de que els reis d'Anglaterra manin sobre Irlanda, en qualsevol cas diu que cadascú tingui el seu rei, i a més la Constitució del 1782, que en aquell moment encara està vigent. El grup no té massa repercussió inicialment, les coses van avançant, Irlanda continua sent britànica i per tant no... Però el 4 d'abril de 1916 es produirà l'aixecament de Pasqua, una revolta dels irlandesos contra els britànics que aquests atribueixen erròniament, pel que sembla, al Sinn Féin i aleshores el comencen a reprimir amb una gran contundència. Porten a la pena capital a 16 líders del moviment i per tant el super vivents radicalitzen les seves posicions, es posen tots sota la protecció o sota les ordres de Émond de Valera, que substituirà Griffith, perquè Griffith diu, no, parlem-ne, bueno, ho fem, no sé què, i en canvi el Valera diu, no, anem per feina, i per tant és elegit president. L'any següent es fa un congrés del partit, del Sinn Féin, i queda clara la divisió entre els que són monàrquics i els que són republicans. Tot i que tots vulguin la independència d'Irlanda, n'hi ha que ho volen a través d'una monarquia i qui a través d'una república. I al final, el diàleg sempre és important, s'arriba a un acord, s'arriba a una moció de compromís que diu que el Sinn Féin lluitarà per establir una república independent on, quan sigui independent la república, el poble decidirà si vol una república o si vol una monarquia, però posant la condició de que aquesta monarquia en cap cas, podrà ser la britànica. I ja tenim, doncs, la societat irlandesa dividida entre els Sinn Féin, els que volen una república, i els parlamentaristes que ja estan bé dintre d'Anglaterra, perquè, ves, ja portem molts anys, i tot això. Quan el Regne Unit vol posar el servei militar obligatori perquè estem durant la Primera Guerra Mundial, doncs, evidentment, el Sinn Féin guanya molts partidaris perquè diuen, hòstia, si foten el servei militar obligatori, haurem d'anar tots a la guerra. Bé, passa la guerra, s'acaba la guerra i el 1918 es convoquen unes eleccions generals. Aquestes eleccions generals a Anglaterra i a Irlanda, naturalment, a l'apartat d'Irlanda, diguem-ne, el Sinn Féin aconsegueix el 70% dels escons irlandesos. És a dir, que pràcticament tota la... una bona part de la representació parlamentària dels irlandesos és del Sinn Féin, pertany al Sinn Féin. Un fet que obligarà, doncs, el Parlament britànic a negociar el tractat anglo-irlandès que s'aprovarà el desembre de 1921 entre el govern britànic i el grup. De fet, l'Émond de Valera i la gent del Sinn Féin han creat una mena d'assemblea de diputats irlandesa que negocia amb el govern britànic i això suposarà la partició d'Irlanda. És a dir, dividir Irlanda amb la Irlanda del Nord, que continua sotmesa a la disciplina, diguem-ho així, britànica, i la Irlanda del Sud, que vol aconseguir la independència i, de fet, aconsegueix la independència, creant el que s'anomena l'Estat Lliure Irlandès, és a dir, Irlanda del Sud. I allà, creant el seu propi partit, el Fianna Fáil, i, per tant, abandonen les d'això. El problema de tot això és que desencadena una guerra civil irlandesa entre el 1922 i el 1923, que al final, bueno, es fa aquest acord de partir Irlanda i tal, i sembla que la cosa s'ha pacificat. Però no és així. A la part nord, sobretot, hi ha molta discrepància, perquè això de quedar sota Anglaterra mentre els altres irlandesos són independents no agrada, i hi ha un intent frustrat d'insurrecció armada, fins i tot es parla d'un intent de pacte entre el Sinn Féin i els nazis per aconseguir que Irlanda del Nord sigui independent, i el Sinn Féin es va escurant cada vegada més cap a l'esquerra, creant el braç armat, que és l'IRA, que bueno, totes tenen doncs, el braç polític i el braç armat. Aquest IRA es va tornar... També dintre d'això, tot això s'escindeix en dos grups, el grup més de dretes i que, bueno, vol en el fons un acord amb Anglaterra, i el més d'esquerres, que es declara marxista i, per tant, revolucionari i totes aquestes coses. I es crea, doncs, el merder que tots coneixem que hi ha hagut a Irlanda del Nord. El Sinn Féin parlarà dels atacs de l'IRA per veure de fer aquesta d'això. El 1981 hi haurà uns vaguistes de fam que moren a les presons britàniques, amb la qual cosa el Sinn Féin entrarà a la política a Irlanda del Nord i, per tant, també entrarà a la política al Parlament britànic amb tota la intervenció del Gerry Adams i del seu partit, que intentaran, i encara estan amb això, intentaran resoldre el problema, que s'agreujarà quan entri més endavant, ja entri el Brexit i totes aquestes coses, però deixem-ho. De moment, recordem que el 28 de novembre de 1905 es va crear aquell mític partit irlandès anomenat Sinn Féin. I com que la cosa va d'Irlanda, doncs anem a buscar una música d'Irlanda. Hem trobat una cançó del Van Morrison i els Chieftains, que porta per títol I'll Tell Me Ma, digue'm mare, que és dedicat a la història d'Irlanda i al futur d'Irlanda, que encara s'està remenant i no porta camí pas de solucionar-se. Bé, en qualsevol cas, aquí teniu Van Morrison, The Chieftains, I'll Tell Me Ma.
Boys won't leave the-
29 de novembre de l'any 1986, el dia que mora a la ciutat de Davenport, a l'estat nord-americà d'Iowa, l'artista Cary Grant. Cary Grant, que de nom de naixement era Archibald Alexander Leach, era el segon fill d'una parella anglesa, d'Elias Leach i Ellis Marie Leach, una modista i un planxador d'una fàbrica de roba, de qui té la desgràcia de que té un primer fill, i aquest primer fill mora a l'edat d'un any de gangrena per un despiste de la mare. La mare li enganxa el dit un dia amb una porta, se li gangrena la mà, i al final el nen mora. I clar, quan arriba el segon fill, ve tot el problema psicològic, la mare amb crisis de depressió, amb tot això, amb una educació amb el nen que el castiga molt sovint, està tot el dia a sobre del nen, i té, ja dic, aquestes depressions cròniques. El pare, fruit de tot plegat, doncs també cau en l'alcoholisme, i en una de les seves reaccions ingressarà a la seva dona en un hospital psiquiàtric per deixar-la allà i dir-li amb el nen que la mare doncs està de vacances. Més tard li dirà que la mare s'ha mort, i al final, a l'any 1915, quan el noi té 20 anys, l'abandona amb l'àvia, el deixa amb l'àvia paterna, amb la seva mare, i ell es casa novament i es desentén absolutament del fill. El fill, de totes maneres, guanyarà una beca aquell mateix any i podrà començar a estudiar a la Fairfield School de Bristol, on destacarà molt en esport i poc en cultura. El noi no és de passar-se la nit llegint llibres, sinó d'estar als teatres, de passejar-se pels teatres de Bristol, on comença a fer actuacions, o comença a treballar complementant, per exemple, un mag, el David Daven, que li fa fer la seva il·luminació, fa d'il·luminador, intentarà marxar de viatge amb un de grumet, amb un vaixell, no ho aconseguirà, i acabarà, naturalment, acomiadat de l'escola. El fitxarà un grup de ballarins acrobàtics, els Penders, que el contractarà, li faran un contracte per 3 anys, en els quals viatjarà el primer any, viatjarà durant tot l'any per Anglaterra, fins que el 1920 embarcaran el grup cap als Estats Units amb un contracte de 2 anys per fer actuacions allà. Allà, després d'un any d'actuació, però, l'Archibald, que encara es diu Archibald en aquell moment, Archibald Alexander Leach, doncs trobarà feina als musicals de Hollywood. Abans, però, anirà amb la companyia, actuarà i agafarà... Vol emprendre una carrera teatral i es quedarà a Nova York a viure amb Barry Kelly, que serà el seu gran amic i el seu gran promotor, un futur dissenyador de vestuaris de Hollywood. Com que és alt i guapo, trobarà feina als musicals de Broadway, com dèiem, abans de marxar a Hollywood el 1931. Allà es canvia el nom i es posa Cary Lockwood, i bueno, signa un contracte amb la Paramount Pictures per fer diverses pel·lícules, però la Paramount té una obsessió en aquell moment. Tots les seves grans estrelles han de tenir la C i la G, i per tant li canviaran el Cary Lockwood pel Cary Grant, que amb el que es farà famós. I es farà famós de la mateixa manera que hi havia la C i la G del Clark Gable, del Gary Cooper i tots aquests. Es farà famós per un primer paper que fa amb Marlene Dietrich a la pel·lícula Blonde Venus, i perquè l'actriu Mae West, l'escandalosa Mae West, ja sabeu, el tria per protagonitzar dues de les seves pel·lícules de més èxit, Lady Lou i I'm Not an Angel, No Sóc un Àngel, que, a més, tenen la virtut, totes dues, de salvar la Paramount d'una fallida que tenen, perquè necessiten calés, però com que els hi donen un Òscar, doncs això porta gent als teatres i, per tant, poden sortir de la crisi. Això envalentona el ja, llavors, Cary Grant, i a l'any 1936 trencarà el contacte amb la Paramount i es convertirà en el que en aquell època es deia un actor independent. Per què? Perquè signa contracte amb dues companyies alhora, la RKO i la Columbia Pictures, i per tant té la capacitat per decidir quin projecte fa, si el d'un, el que li presenten d'un, o el que li presenten de l'altre. Triomfarà amb The Holly Druth, amb Irene Dunne, a l'any 1937, i serà un actor famós durant tota la Segona Guerra Mundial, quan participi a la Caravana de la Victòria de Hollywood, una gira en tren que diversos actors de Hollywood fan per tots els Estats Units per recaptar a fons per a la guerra, i es nacionalitzi Yankee, tot canviant el seu nom de pila o de registre, vaja, per el de Cary Grant. El 1946 es produirà, quan ja s'estigui acabant la guerra, es produirà la seva trobada amb Hitchcock, que li proposarà i ell acceptarà interpretar la pel·lícula Encadenats amb Ingrid Bergman, que serà un gran èxit i que li obrirà el camí cap a la fama, de creant una figura d'un galant madur, per dir-ho d'alguna forma. Però és justament en aquest moment, quan ell descobreix tota la història aquella que havíem explicat del pare, que havia tancat la mare amb una residència psiquiàtrica, i bueno, entra en un procés de depressió física o depressió intel·lectual que, bueno, la seva dona en aquell moment, perquè ella se casa dues o tres vegades, la Betsy Drake, el sotmet a una teràpia basada en la LSD que, afortunadament, el cura i li permet reaparèixer en diverses pel·lícules d'Alfred Hitchcock, com Suspicious o Con la muerte en los talones, allunyant-se de la comèdia cada vegada més, i però ja en l'etapa final de la seva carrera, que perquè, a més, ell ha establert una pròpia productora. No només tenia el contracte amb les dues empreses, les dues companyies de cinema, sinó que s'ha creat ell una pròpia productora, la Grandly Productions, que farà diverses pel·lícules combinant amb l'any 1963 amb Charada. Però el temps ja ha passat i, per tant, ell decideix retirar-se de les pantalles. Però no aturar-se, perquè es dedica als negocis. El 1968 agafa un alt càrrec a la companyia cosmètica Fabergé i va fent algunes altres actuacions. Precisament el 29 de novembre de 1986, mentre assaja una petita actuació que ha de fer a Davenport, pateix un ictus i mora aquella nit, amb 82 anys, a l'Hospital Sant Lluc de la ciutat de Davenport, l'estimat i mai prou ponderat Cary Grant. Cary Grant, que en el cinema és moltes coses i, per tant, és una referència ineludible que, curiosament, de totes maneres, en Joan Manuel Serrat va obviar quan va fer aquella cançó que ara us posarem, que porta per títol Los fantasmas del Roxy.
Sepan aquellos que no estén al corriente que el Roxy del que estoy hablando fue cine de reestreno preferente que iluminaba la plaza Lecé. Echaban nodo y dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí, llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas. Villanos en Cinemascope, hermosas damas y altivos caballeros del sur, tomaban el té en el Roxy cuando apagaban la luz. Era un típico local de medio pelo, como el Excelsior, como el Marilán, al que a mi gusto le faltaba un gallinero con bancos de madera oliendo a azotar. No tuvo nunca el sabor del selecto ni la categoría del cursal, pero allí fue donde a Lorin Bacall Humphrey Bogart le juró amor eterno, mirándose en sus ojos claros. Y el patio de butacas aplaudió con frenesí en la penumbra del Roxy cuando ella dijo que sí. Yo fui uno de los que lloraron cuando anunciaron su demolición, con un cartel de Núñez y Navarro, próximamente en este salón. En medio de una roja polvareda, el Roxy dio su última función, y malherido como King Kong, se desplomó la fachada en la acera, y en su lugar lugar han instalado. La agencia número 33 del Banco Central, sobre las ruinas del Roxy, juega al palé el capital. Tiempo acá en el banco ocurren cosas a las que nadie encuentra explicación. Un vigilante nocturno asegura que un trasatlántico atravesó el hall y en cubierta fretas Terry Ginger Rogers se marcaban el Continental. Atravesó la puerta de cristal y se perdió en dirección a Fontana. Como pólvora encendida, por gracia y por la salud está corriendo la voz que los fantasmas del Roxy son algo más que un rumor. Ver a Claire Gable en persona en la cola de la ventanilla 2, con su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor, abofeteando a una rubia platino. Así que no se espante, amigo, si esperando el autobús le pide fuego llorra. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
30 de novembre de l'any 1835, el dia que neix a la vila de Florida, Missouri, Samuel Langhorne Clemens. Segurament el nom aquest no us dirà gaire cosa, però si us dic que és el pseudònim de Mark Twain, ja comenceu a entendre que anirem de la vida d'aquest escriptor i humorista nord-americà. Era el sisè dels 7 fills que van tenir els seus pares, dels que només 4 van arribar a l'edat adulta. El germà gran, Orion, que li salvarà el cul, per dir-ho d'alguna manera, 3 o 4 vegades. El seu germà petit, Henry, amb el qual tindrà un problema que ja us explicarem. I la seva germana, Pamela. Ell, d'entrada, neix 2 setmanes abans de que el cometa Halley passi per davant o per sobre de la Terra i faci l'aproximació màxima. Dic això perquè ja veureu que ell també es vincularà amb aquest fet. Quan ell té 4 anys, tota la família marxa cap a Hannibal, a Missouri, que és un port fluvial del riu Mississippi, on ell fa els primers estudis, mentre el seu pare, que era advocat i és elegit jutge local, s'encarrega d'organitzar o de muntar el ferrocarril entre la ciutat de Hannibal i la ciutat de Saint Joseph, la segona i tercera ciutat de l'estat de Missouri. Però la família té la desgràcia que el 1847 mora el pare i els nens s'han de posar a treballar. Marc comença a treballar d'aprenent d'impressor i el 1851 ja té la formació, ja fa de tipògraf i comença a escriure alguns articles humorístics al Hannibal Journal, que és el diari de la ciutat, de la vila de Hannibal, que el seu germà gran ja s'ha fet seu, ja s'ha comprat, diguem-ne, i que, a més, comprarà accions d'un diari més general de l'estat d'Iowa, el Muscatine Journal de l'estat d'Iowa, on li permetran escriure relats de viatges mentre ell va fent d'impressor, itinerant, diguem-ne, va resolent problemes a Filadèlfia, per tots els Estats Units va viatjant. En un d'aquests viatges pel Mississippi, cap a Nova Orleans, coneixerà un pilot del vaixell, un capità del vaixell, Horace Bixby, que li recomana la feina, li diu, escolta, és una feina que està molt ben pagada, és una feina que té molt de prestigi, en tu que t'agrada tot això de les màquines i tot això, doncs et aniria molt bé. I el Samuel es deixa convèncer i 2 anys després, de 2 anys d'estudi, arribarà a ser pilot d'un vaixell d'aquests. Però, mentrestant, ha convençut el seu germà Henry, de que faci com ell, de que es faci pilot i tot això. Però aquí ve la desgràcia i aquí ve el canvi en l'actitud de Samuel. El 21 de juny de 1858, quan el seu germà està fent les pràctiques en el vaixell Pennsylvania, aquest vaixell explota i el germà mor. Samuel reconeixerà que ha tingut una premonició un mes abans que hauria d'haver-li dit amb el seu germà que deixés tot allò, però que no ho va fer, i per tant es queda amb un complexe de culpa que el porta a acostar-se a la parapsicologia, considerant-se responsable de la mort i aguantant de capità de barco, perquè ell ja és capità de barco, fins al 1861, quan afortunadament, amb ironia, esclati la Guerra Civil, el trànsit pel Mississippi sigui molt restringit i, per tant, ho hagi d'abandonar. Què fa llavors? Se'n va a veure, per això també abans us ho deia, se'n va a veure el seu germà gran, l'Orion, que ha estat nomenat secretari del governador de Nevada i que, per tant, se'n anirà cap a l'oest, i decideix marxar amb ell cap a l'oest fins a arribar a Virginia City. Allà a Virginia City el Samuel dirà, bueno, doncs intentarà fer de miner, fracassarà per fer-se ric, perquè sap que els miners, si troben una mina d'or o alguna cosa d'aquestes, es fa molt ric, però no és el seu cas, i al final ha d'acabar treballant al diari Territorial Enterprise, escrivint articles, i on estrena el seu pseudònim Mark Twain amb una història humorística, i descobreix que amb la gent li agrada. El 1864 es traslladarà a San Francisco, on treballarà com a periodista i tindrà el seu primer èxit literari amb el llibre La cèlebre granota saltadora del districte de Calaveras, que es publica primer en fascicles o per parts al setmanari novaiorquès de Saturday Press, però que després, publicat com a l'any 1864, però que després, publicat com a llibre, el dona a conèixer a escala nacional i totes les publicacions importants li demanen reportatges de viatge. I ell crea diaris de viatge, viatge a Hawaii, viatge a la Mediterrània, per exemple, on coneixerà la seva futura esposa, Olivia Landorban, amb qui es casarà, i marxaran tots junts a viure a Buffalo, on ell serà elegit i triat redactor en cap del Buffalo Express, un dels diaris més de prestigi d'aquella zona, i es construirà una mansió a Harvard, a Connecticut, on passarà a viure el rest de la seva vida, perquè ell ja veu que les obres li van molt bé, les obres d'escriure, em refereixo no les de la seva casa, i edita les aventures de Tom Sawyer el 1876, El príncep i el captaire el 1881, les aventures de Huckleberry Finn, Un yanqui a la cort del rei Artús, i es va fent cada vegada més famós i cada vegada més ric, però també descobreix la ciència i la investigació de la mà d'un veí. Ell patentarà 2 o 3 coses, entre les quals un llibre de fulls on enganxar les fotos, i guanyarà molts diners, però, com que també inverteix molt en investigació, arribarà a perdre $300,000 amb una màquina de composició tipogràfica que queda obsoleta per l'invent de la linotípia. Per sort, coneixerà el financer Henry Rogers, de l'Standard Oil, que li permetrà recuperar-se de la fallida amb algunes maniobres financeres així una mica... Però arribarà el moment final, el moment de la... quan mora... Primer de tot, mora la seva filla, el 1896. El 1904, 8 anys més tard, morirà la seva dona. El 1909 morirà una altra de les seves filles, més ben dit, i a més, aquest amic, el Henry Rogers, també. Ell diu que, bueno, que ja no té massa temps de vida, a més, per què? Perquè com que el Halley està a punt de tornar, diu, el dia que torni el Halley, jo em moriré. I efectivament, un atac de cor del 21 d'abril de 1910, l'endemà de que es produís la màxima aproximació del cometa Halley a la Terra, morirà l'escriptor de naixement Samuel Langhorne Clemens, però de nom, diguem-ne, científic, anava a dir, no, de nom literari Mark Twain. Un home al que tots hem dedicat estones i elogis quan hem llegit el seu Huckleberry Finn, les seves novel·les, el Yankee, la cort del rei Artur i tal, i que, per tant, també molts cantants li han dedicat cançons. N'hem trobat una que ens ha agradat i que és amb la que acomiadarem aquest record de Mark Twain, que és del The Kingston Trio i porta per títol, naturalment, Mark Twain.
My granddad used to tell me, boy, when I was just your age, I was a river pilot on the showboat called the stage. I'd hobnob with them southern bells and every roustabout. I'd listen to them paddle wheels and hear the leadsmen shout.
Mark Twain,
Mark Twain,
it's 2 fathoms deep below. Mark Twain,
Mark Twain,
heave the gangplank, start the show. Mark Twain, play those banjos as we go. Down the Mississippi, round the Gulf of Mexico.
There were gamblers, crooks, and fakers, and a minstrel man who danced. A singing gal, Simone Lemoore, imported straight from France. It was a floating palace, boy, that showboat called the stage. And granddad was the king of it when he was just my age.
Mark Twain,
Mark Twain,
it's 2 fathoms deep below. Mark Twain,
Mark Twain,
heave the gangplank, start the show. Mark Twain, play those banjos as we go. Down the Mississippi, round the Gulf of Mexico.
The Calliope is quiet now, the rudder's thick with rust. The main deck and the paddle wheels are covered thick with dust. But granddad in his glory, still standing on the bow. A halo round his pilot's cap and I can hear him now.
Mark Twain,
Mark Twain,
it's 2 fathoms deep below. Mark Twain,
Mark Twain,
heave the gangplank, start the show. Mark Twain, play those banjos as we go. Down the Mississippi, round the Gulf of Mexico. Mark Twain, it's 2 fathoms deep below. Mark Twain, heave the gangplank, start the show. Mark Twain, play those banjos as we go. Down the Mississippi, round the Gulf of Mexico.
De desembre del 1973, el dia que a Israel mora el seu líder polític David Ben-Gurion. David Ben-Gurion, que en realitat quan neix a Polònia, a la ciutat de Płońsk, el 16 d'octubre de 1886 i com a fill de l'abogat Avigdor Green, es deia, o es bateja, és batejat, vaja, com a David Joseph Green. Bé, el noi aquest, com diem, és fill de l'abogat Avigdor Green, mestre d'hebreu i un líder de l'incipient moviment sionista que es crea, que s'està creant a tota Europa i també, per tant, a Polònia. Queda orfe de mare als 11 anys i estudia en una escola hebrea fundada pel seu pare, patirà el pogrom de Chișinău de 1903 i això el portarà a fundar amb una colla d'amics de la ciutat de Płońsk un moviment juvenil Ezra, que es dedicava a preparar els joves perquè emigressin cap a... Els joves, s'entén, els joves jueus, perquè emigressin cap a Palestina. Els hi ensenyaven feines agrícoles, els hi ensenyaven a parlar l'hebreu i, per tant, els hi donaven les eines perquè la seva emigració cap a Palestina fos exitosa. Als 18 anys, la seva fama comença a arribar a Varsovia, el criden cap allà, va entrar i entra en el Partit Socialista Sionista, el Poale Sion. És arrestat dos cops a la revolució de 1905 i el 1906 decideix que, escolta'm, si els altres se'n van a Palestina, jo també me n'hi puc anar. I se'n va cap a Palestina, que en aquells moments encara, recordeu que estem a l'any 1906, encara està sota el domini de l'imperi otomà, dels turcs. Allà es dedicarà un any, doncs això, a fer de pagès, o uns parell d'anys a fer de pagès i de vinya, plantar vinya, abans de marxar a Galilea i afiliar-se diguem-ne, a la branca d'allà, del Partit Laborista, d'aquell Poale Chilion, que... I llavors, allà dintre, reformarà, es posarà en política i reformarà el partit, incorporant als seus estatuts la demanda de la independència política del poble jueu. I creant, el 1909, el Hachomer, que és una organització de voluntaris armats que defensen els assentaments jueus dels atacs dels palestins. Fundarà el 1910 el diari Adut, que significa Unió, on començarà a signar els seus articles com a David Ben-Gurion, abandonant el David Joseph Green de la partida de naixement, no? De la partida de naixença. És un moment en el qual Palestina encara està en mans de Turquia i, per tant, quan el 1908 hi ha la revolta dels joves turcs, els sionistes diuen, calla, que aquests igual ens entendran, igual, com que ha plegat el patxà de Turquia, doncs igual aquests ens entendran. I el David comença per aprendre turc a Salònica i després se'n va estudiar dret a la Universitat d'Estambul i valora fins i tot la possibilitat de presentar-se a diputat per promoure que el nou estat turc permeti la lliure immigració jueva a Palestina. Tot plegat quedarà avortat per la Guerra Mundial, per la Primera Guerra Mundial, on ell serà expulsat, enviat a Egipte, d'on s'exiliarà cap als Estats Units el 1915, on fundarà el moviment sionista Hechaluts, que vol dir els pioners. Mentrestant, Palestina és ocupada pels britànics dintre de la Primera Guerra Mundial i els britànics declaren el suport a la causa sionista, per tant, cap problema. El David s'anirà cap allà i començarà a lluitar perquè els sionistes es reclutin, s'apuntin a la Legió Jueva, uns voluntaris de l'exèrcit anglès, i, a més, paral·lelament, però, ell ja tindrà la seva voluntat política, començarà a crear institucions de cara al futur estat jueu independent que ell vol aconseguir i sobirà d'Israel, no? Fundarà, per exemple, el 1920, el Histadrut. El Histadrut és un sindicat de treballadors, una colla de cooperatives, que, de les quals ell serà el secretari general fins al 1935, que s'integren entre elles i formen una gran i poderosa, poderosíssima corporació econòmica. Tenen fàbriques, tenen cooperatives, fins i tot tenen un banc. És a dir, constitueixen un poder econòmic paral·lel al govern dels britànics que estan allà instal·lats. Al mateix temps, Ben-Gurion també impulsarà la fusió dels diferents partits polítics en el partit Mapai, que acabarà sent el Partit Laborista Israelià, no? I del qual en serà secretari general durant 25 anys. I com que ja es comença a crear un poder paral·lel, un govern paral·lel de tot això, del mandat britànic, l'any 1935 ell serà elegit president del Sokut, aquest virtual estat a l'ombra, aquest estat a l'ombra del tractat britànic o del mandat britànic, un càrrec que ocuparà fins que pugui crear Israel. El 1936, quan es produeixi la revolta àrab, que s'acabarà l'any 1939, el Ben-Gurion respon amb moderació, perquè Anglaterra de moment no els hi diu res, però quan Gran Bretanya, fruit d'això, decideix tancar la immigració jueva, es passa al bàndol més radical, posant-se a col·laborar amb les milícies Irgun del Menachem Begin, que ataquen contra els britànics, que provoquen, per exemple, l'atemptat de l'hotel King David, i que aconsegueixen que el 14 de maig de 1948 el propi Ben-Gurion llegeixi a Tel Aviv la declaració d'independència d'Israel abans de començar la guerra d'independència, perquè 7 estats que envolten Israel li declaren la guerra. El Ben-Gurion, a més, això li servirà per unificar tots els combatents, totes les diferents branques més o menys radicals, creant el Txalà i fent desaparèixer les milícies d'Irgun, creant l'exèrcit d'Israel. Encara en plena guerra, el 25 de gener de 1949, convocarà les primeres eleccions al Parlament israelià, on el Ben-Gurion serà triat primer ministre, gràcies al partit Mapai aquest, ocupant també el Ministeri de Defensa, i donarà un impuls grandiós a la immigració jueva a costa de crear, doncs, quibuts i en llocs impensats, i anar aprofitant les indemnitzacions que ha pactat amb l'Alemanya de Konrad Adenauer a canvi d'oblidar l'Holocaust. El 1953 es retirarà, però al cap de 2 anys decidirà tornar altra vegada com a ministre de Defensa perquè les coses no acaben de funcionar i passant a ser altra vegada primer ministre i llançar la campanya militar del Sinaí de 1956 amb el suport de Gran Bretanya i de França. Es renunciarà definitivament al càrrec el 1963 i morirà, com dèiem, a l'1 de desembre de 1973 al seu quibuts, allà apartat de tot el merder i sent enterrat al mig del desert al costat de la seva dona, Paula. I per tancar el programa d'avui, agafarem una cançó d'un simpatitzant d'un sionista popular, Charles Aznavour, que va dedicar a la seva capital. I nosaltres ens a Jerusalem. I la cançó porta per títol Jerusalem. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve. Tant el Toni Olivella, que ha fet de comandant d'aquest vaixell, el Marc Pujol, que ha fet de contramestre del vaixell, la Goretti Martínez, que ara, quan acabem, farà tot allò que sempre fa de penjar les explicacions més o menys clares i més o menys llargues del Morgades, i un servidor de vostès, en Francesc Morgades, és clar. Fins la setmana que ve els deixem, doncs, amb Charles Aznavour i Jerusalem.
Ma pensée dessine Yerushalayim de loin en loin. Tu n'es plus qu'un rêve qui tombe en ruine. Yerushalayim, tels ces émigrants, dans les yeux brûlants, s'ouvrent à l'écho de ton nom. Souvent à travers ta style et d'une région, j'étais venu, main vide et pieds nus, à toi, Yerushalayim, pour me garder, tu as cloué l'amour dans ma poitrine, Yerushalayim. Où sont mes joies? N'y a-t-il pas de bonheur sans épines? Yerushalayim, tout s'est acharné pour nous déchirer et le brouillard de nos pleurs a troublé l'azur, élevant un mur entre son cœur et mon. Espoir toutefois que l'amour encore renaisse et vive encore pour toi, Yerushalayim.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.